Molt bé, moltes gràcies. En primer lloc, voldria agrair a Francesc Ordolino, que va ser, em sembla que va ser una de les ànimes o com a mínim la persona que va encendre l'espurna per fer aquest simposi, perquè tots estaven pendents del manual de Pedrolo i vam oblidar una mica, vam oblidar la figura de Maria Aurèlia Campmany. Tot i que bé, ja ens havíem dedicat, des de la universitat també ens havíem dedicat. Si algú ens diu que no li interessa interpretar la història en majúscula, sinó llegir-la, li podrem contestar que no hi ha lectura sense interpretació. Escriu Maria Aurèlia Campmany a Dietari de Prudències a propòsit d'Història de Catalunya de Ferran Soldevila. Declarada admiradora i lectora àvida dels grans historiadors, hi ha diversos articles en què parla dels historiadors, que combinaven el rigor i l'entusiasme, Campmany tenia una concepció de la història que compartia el conegut aforisme del filòsof Santayana sobre la necessitat de conèixer i recordar el passat per tal de no condemnar-se a haver-lo de repetir i, sobretot, haver-lo de repetir sense sentit de cap mena. Respecte a la història catalana, s'alegrava el 1974 que haguessin sortit, coetàniament les més variadíssimes veus, Eugeni Xammar, Francesc Viadiu, Víctor Alba o Teresa Pàmies, per retornar als lectors la història fins aleshores silenciada. Cito de Maria Aurèlia Campmany. Desconèixer el propi passat és convertir l'existència en un present sense límits, en una fira d'arrambi qui pugui, que és el que ha estat el present català en aquests últims anys. La consciència històrica de Campmany es fa explícita en l'únic llibre de divulgació que publicà, intitulat significativament Temps passat, notícia d'avui. Fixeu-vos en la simetria del títol, Temps passat, notícia d'avui, publicat el 1978, que aplegava la tria dels guions escrits a instàncies de Joan Monsó i emesos per Ràdio Barcelona sota la direcció de Ricard Palmerola. En diversos capítols que abracen des dels primers comtes reis fins a la reinstauració de la Generalitat de Catalunya, Campmany ofereix una visió desmitificadora però respectuosa amb la història, d'episodis rellevants del passat. El Corpus de Sang, el Decret de Nova Planta, la Guerra del Francès, amb amenitat i amb capacitat didàctica, i combina, penseu que eren peces escrites per a la ràdio, i combina diverses veus del passat i actuals, entre les quals no hi manquen personalitats d'època, Roger de Flor o Francesc Macià. Tampoc no hi manquen escriptors, Àngel Guimerà o Jaume Vidal Alcover, i historiadors de reconegut prestigi, com ara Ferran Soldevila, Pierre Vilar o Joan Reglà, entre d'altres. Gairebé imperceptiblement, en aquestes incursions a l'immens arxiu del passat, Campmany apel·la a la necessitat de llegir entre línies, estem en període de censura, alerta sobre la manipulació de la història en plena dictadura i reconeix que si se'n vol fer d'història, i a diferència de les llicències que permet la ficció, cal cenyir-se a les dades històriques, diu Campmany. L'operació memorialística que emprèn Maria Aurèlia Campmany en la seva obra literària combina i interrelaciona dues vies complementàries, la memòria personal i la memòria col·lectiva, que es despleguen tant en l'assaig com en el teatre i la novel·la. En tots aquests gèneres, la memòria, en síntesi, siga individual o col·lectiva, és una visió del passat filtrada sempre pel present, en paraules d'Enzo Traverso. Eminentment subjectiva, la mirada retrospectiva de Campmany parteix de l'experiència viscuda o d'una diàfana presa de posició ideològica respecte a la història i proposa una selecció dels fets i una organització del relat determinades, que denoten l'assumpció d'una consciència històrica i d'un compromís polític, al qual també ha al·ludit abans l'amiga Isabel Granya. En general, Campmany se situa entre l'escriptura de la història, l'especulació d'idees pròpia de l'assaig i la llibertat de creació que ofereix la ficció narrativa, i té com a objectiu primordial, entre d'altres, lluitar contra l'amnèsia col·lectiva i l'ocultació del passat. Començaré amb un primer apartat que he intitulat La memòria de les esquerres. A preguntes i respostes sobre la vida i la mort de Francesc Layret, advocat dels obrers de Catalunya, que és un text que es va publicar a París el 1971, Campmany s'inspirava en la documentació històrica per fer parlar els fets, en paraules seues, d'una manera directa i dialèctica, i per alçar l'exemplaritat d'aquests fets contra l'oblit. A partir de la documentació facilitada per l'historiador Joaquim Ferrer i del treball hemerogràfic de Xavier Romeu, Campmany es planteja un espectacle senzill, amb 8 actors, 8 cadires i una taula. Una solució escènica que, segons diu Campmany, està inspirada en un muntatge del Vicari que va fer Peter Brook a París el 1963. Aquest muntatge senzill havia de tenir com a punt de partida aclarir els motius de l'assassinat de Layret seguint la cèlebre fórmula dels processos criminals qui prodest, a qui beneficia, a qui aprofita. El text de Campmany contribuïa al propòsit de la Comissió Layret, integrada per advocats de signe obrerista, de commemorar el 1970 el cinquantenari de l'assassinat de Francesc Layret, un dels líders de l'incipient proletariat català que va caure abatut pels pistolers del Sindicat Lliure el 30 de novembre de 1920. En el context del tardofranquisme, en què la dictadura mantenia viva la repressió, la peça teatral de Campmany, aquesta peça hauria estat molt idònia de tornar-la a representar en els nostres dies, aprofitant l'any Campmany, al Teatre Nacional, però això no és gairebé una utopia. Doncs aprofitant el fet aquest que la peça teatral volia donar a conèixer la figura de Layret, com a mínim els trets fonamentals de la seva vida i del seu pensament, amb un muntatge d'una hora i 20 minuts de durada aproximadament, influït pel teatre document de Peter Weiss i representable en pocs actors i en qualsevol escenari improvisat per si calia fugir de la policia i també per esquivar els controls de la censura, doncs aquest és el propòsit que es planteja quan li fan aquest encàrrec i assumeix l'encàrrec. Al marge de l'evocació de l'assassinat de Layret i d'alguns dels episodis més remarcables de la seva biografia política com a dirigent del republicanisme i de l'obrerisme catalans, la polifonia de l'obra apunta no tant als executors materials del crim, que eren els pistolers, del pistolerisme blanc, sinó sobretot, als inductors intel·lectuals i morals que dictaren sentència de mort contra Layret, és a dir, el Sindicat Lliure, emparat per les autoritats i per la Federació Patronal. L'estat de guerra contra el moviment obrer que implantà el general Severiano Martínez Anido, com a governador civil de Barcelona, amb el suport del coronel Miguel Arlegui, que era el cap superior de policia, comptà amb la connivència de la monarquia, borbònica, el govern espanyol i la patronal barcelonina. Els pistolers del Sindicat Lliure s'encarregaven, a sou d'alguns patrons i amb la protecció del governador, de fer la feina bruta. Recordem que Layret fou assassinat en una conjuntura marcada per l'impacte de la Revolució Russa del 1917 i l'agitació política i social oberta a l'estat espanyol en aquells temps i en l'àmbit català en el període més cruent del bienni del general Martínez Anido al capdavant del govern civil de Barcelona. Lluny de negociar polítiques socials més justes, la burgesia catalana, o almenys una part important de la burgesia catalana, abona la repressió i la violència, els assassinats dels líders obrers, el sabotatge de vagues, la pràctica del lockout o l'actuació del sometent, per defensar els seus interessos econòmics, a les ordres dels quals es posava la política, com observa Josep Pla, que no era susceptible de ser una persona revolucionària. Un dels eixos d'interès del Layret és precisament, i em sembla que és important aquesta tesi que comença a dibuixar en el Layret perquè és germinal del que faran d'altres obres, un dels eixos, deia, és la deserció de la burgesia catalana en un context d'intensa conflictivitat social com fou els dels anys del pistolerisme que van aproximadament entre 1917 i 1923. Segons Campmany, la burgesia catalana brandava el seu regionalisme per oposar-se a Madrid i exigir-li contrapartides, però quan la situació social es complicava, s'oblidava de la catalanitat i corria a, cito paraules seues, demanar ajuda a Madrid, o sigui, al govern civil. En el text teatral, de manera anacrònica i real, des de la lògica històrica, però perfectament viable en la ficció, Campmany oposa en termes dialèctics Francesc Layret i Josep Pla. El dirigent obrer s'havia proposat, en paraules seues, fer recular la burgesia i col·laborar a l'ascensió d'una nova classe, el proletariat, que a Barcelona tot just es perfilava. Mentre que el periodista i escriptor servia, cito paraules de Campmany, sarcàstic i sense respecte, la burgesia aterroritzada a la qual atribuïa un vol gallinaci. A més, i serveixi de botó de mostra de la inserció de la documentació històrica en la dramatúrgia del Layret, Campmany citava frases literals de l'article Catalanisme i burgesia que Pla va publicar a la revista de Catalunya el 1924. I si es comparen tots dos textos, es veu clarament com Campmany simplement fa, cita literalment fragments d'aquest article i els glossa, els hi dona un context. El text de Campmany diu, actor 2, l'article és admirable. Vostè, referint-se a Pla, i defineix la fórmula política del senyor Cambó, la fórmula del catalanisme burgès. I conclou, la gran massa burgesa, els interessos de la qual venen expressats d'una manera modèlica pel senyor Cambó, per totes les qüestions arancelàries, econòmiques, votarà amb nosaltres, els catalanistes. Per totes les qüestions d'autoritat, rodarà a l'entorn del govern civil, és a dir, de Madrid. Actor 3, que és el que fa de Josep Pla. És d'una evidència elemental, no té cap mèrit, el que jo en dic l'existència hamletiana del burgès catalanista. Actor 2, i encara més, acaba l'article amb una frase profètica. La qüestió catalana serà resolta independentment de la burgesia i dels mètodes burgesos, com així va ser. En contraposició al projecte del catalanisme burgès, Layret apostava pel reconeixement polític, econòmic i administratiu de la nacionalitat catalana dins de la República Federal Espanyola, des de pressupòsits d'esquerrans, catalanistes i republicans. En canvi, el capital català, la burgesia, era partidari de la monarquia borbònica i del manteniment de l'statu quo. El màxim representant d'aquesta opció era Francesc Cambó, líder del catalanisme conservador situat als antípodes ètics i ideològics de Layret, que imposa a les acaballes de 1917 un gir polític a la Lliga Regionalista, escorant-la cap a posicions favorables a un govern d'autoritat. El Layret de Campmany també critica durament la temptació feixista de la dreta catalana, durant els anys del pistolerisme, amb el pretext de mantenir l'ordre social. Ho fa citant, en paraules literals, l'article La crisi de l'autoritat a Catalunya i l'hora de l'acció francesa, publicat per Pla també, en el primer número de la revista de Catalunya el 1924. En el segon publica aquest que he comentat abans, a Catalanisme i burgesia, i en el primer publica aquest sobre l'acció francesa. En plena dictadura de Primo de Rivera, de retruc, el periodista de la Veu de Catalunya, que algunes tesis diuen que en aquell moment Pla ja estava a sou de Cambó, això no sé, els planians ens ho poden aclarir, doncs en aquest article també Pla dona cobertura ideològica al criteri d'autoritat i a la política camboniana de prudència i unitat espanyola. Pel que fa al Layret, Pla, en aquest article, ventila en quatre butades la lluita classista entre blancs i vermells, entre el sindicat lliure i el sindicat únic, d'aquest període del pistolerisme. I només quatre anys després de la mort de l'assassinat de Layret, menysprea l'aportació política de Layret, titllant-la de lamentable espectacle de la infelicitat, que és tenir mala bava, dir-ho així, després de quatre anys de la mort de Layret. La decapitació del moviment obrer amb l'assassinat d'un dels seus dirigents més sòlids i carismàtics, Salvador Seguí, el noi del sucre, que hauria igualment abatut pel pistolerisme blanc el 1923, beneficiava les oligarquies burgeses que avortaven, si més no provisòriament, les possibilitats d'un canvi polític de signe democratitzador. Com analitza molt bé l'historiador Joaquim Ferrer, poc abans de ser assassinat, Layret treballava amb Seguí i amb d'altres dirigents d'esquerra, entre el republicanisme i l'obrerisme, per organitzar una candidatura parlamentària d'àmbit estatal que aglutinés les esquerres, que canalitzés les reivindicacions obreres pels camins polítics i no violents, és molt important, i que permetés acabar amb el règim monàrquic. la repressió desfermada a Catalunya el 1920, que Sabater contra la direcció del Partit Republicà Català de Layret i Companys, desarticular aquesta possible vertebració de l'esquerra catalanista i obrerista per fer front, en termes electorals, al catalanisme conservador i hegemònic de la Lliga. En contrapartida, els representants del partit de Cambó contribuïen, com va estudiar Josep Termes molt bé, a, cito paraules de Termes, a apuntalar el règim de la restauració i a abdicar en el conservadorisme social les reivindicacions autonomistes, que és una tònica que malauradament s'ha anat repetint al llarg de la història contemporània. A la rèplica final de preguntes i respostes, Layret és erigit solemnement en advocat, no tan sols dels obrers, com diu el títol diu advocat dels obrers de Catalunya, sinó del poble de Catalunya, la memòria del qual, diu, no seria oblidada. L'anella de reivindicació campmaniana de Layret com a referent del catalanisme d'esquerres, vàlid per al panorama polític que s'albirava en l'hipotètic horitzó democràtic postdictatorial que potser encara patim, cal anar-la a buscar a les últimes 24 hores de Francesc Layret, que és un llibre publicat a Buenos Aires el 1942 pel periodista Francisco Madrid, un dels llibres que va servir de base documental per la peça de Campmany. Des de l'exili argentí, Madrid, que havia viscut els fets en primera línia com a periodista, lamentava el destí tràgic que compartien Layret, Seguí i Companys, tots tres assassinats, i afirmava èpicament que amb el seu assassinat no mataron en ellos a sus personas, sinó que intentaron assassinar lo que palpitava en las cabezas de las multitudes y lo que intuían las masas ardientes y combativas. Segon apartat, la memòria d'una inèrcia. Maria Aurèlia Campmany ja havia formulat la crítica a la reacció històrica de la burgesia catalana en un altre text anterior, Vent de Garbí i una mica de por, que es va publicar l'any 68, una peça teatral en què havia emprat també documentació històrica perquè l'espectador reflexionés i busqués paral·lelismes en el seu present. Estrenada el 1965, el text era d'autor de l'estudi Maragall i la Setmana Tràgica, de Josep Benet, que es va publicar el 1963, i fusionava el teatre document, la influència brechtiana i el sainet barceloní. Amb la tria de tres espais d'estiueig de la burgesia catalana, Cadaqués, Sitges i Caldetes, en tres èpoques diferents, 1968, 1936 i 1909, Campmany denunciava la incapacitat de les classes rectores d'estar a l'altura de les circumstàncies històriques i, més en concret, el seu reiterat escapisme quan calia assumir en moments convulsos la responsabilitat social que els pertocava, com a mínim, com a detentores de l'hegemonia política. Una incapacitat i un escapisme que, en perspectiva històrica, s'iniciaven en la Setmana Tràgica de 1909, s'exacerbaven amb la Guerra i la Revolució del 36-39 i arribaven al present, el 1968, en plena dictadura, quan se sentien els ecos molt, molt, molt llunyans del maig francès. Campmany situa la burgesia catalana d'aquests tres contextos històrics en el reducte plen i privilegiat de l'estiueig, en ciutats exclusives de la costa catalana, per satiritzar i tipificar el seu esnobisme de classe, els seus ridículs conflictes sentimentals, el seu irrisori tedi existencial i, de retop, la seva inconsciència respecte a la conflictivitat social i política del present, tant en relació amb allò que passava a Catalunya com allò que passava arreu del món. En l'acte segon, per exemple, mentre a Europa s'afermen els feixismes i a l'Estat espanyol es congria el cop militar del 1936, els burgesos catalans que estiuegen a Sitges es dediquen a practicar l'esport del flirteig, si són cadells, o a preocupar-se de la moral dels nous costums o dels problemes del servei domèstic, si han arribat a l'edat de persones respectables. El punt de partida dels paral·lelismes històrics que es posa Campmany és justament el darrer acte, en què en plena Setmana Tràgica de 1909 Els burgesos que estiuegen a Caldes d'Estrac, un indret maragalià per excel·lència, un indret maragalià històric, estan immersos en les mateixes cabòries dels seus successors, en una mostra evident de la inèrcia i l'evasionisme classistes de les problemàtiques polítiques i socials del seu temps. Quan reben les primeres notícies de les revoltes populars a Barcelona i a altres ciutats catalanes, aquesta burgesia que està d'estiueig confia que l'exèrcit resoldrà la situació com efectivament passà. En la cançó final de l'obra, que és una cançó molt subtil, però que llegit en perspectiva històrica s'entén perfectament, s'al·ludeix a la responsabilitat d'Antoni Maura, cap del govern espanyol, en la repressió del moviment obrer que es dugué a terme amb el suport de la burgesia barcelonina, tot i l'oposició d'algunes veus, com la de Joan Maragall, la del poeta. La repressió governamental de les esquerres, la repressió que van exercir sobre les esquerres, sobre el moviment obrer, que se'n va derivar molt violenta, com és sabut, culminar amb l'afusellament de Francesc Ferrer i Guàrdia com a cap de turc de la rebel·lió. Per reblar el clau d'aquesta constant històrica atribuïble a la burgesia catalana, en la conversa pretesament peripatètica que Capmany mantingué en Pasqual Maragall el 1984, i estem anant molt més enllà, un dels temes que Capmany volgué remarcar, i ho subratlla diverses vegades al llarg del volumet, és la incapacitat, i ho fa a propòsit de l'Oda Nova Barcelona del poeta Maragall, això no ho oblidem, és la incapacitat estructural de la burgesia catalana, sense un sòlid capital acumulat, per adoptar una política de diàleg en lloc de preferir les derives violentes. Diu Capmany en un moment de la conversa amb l'alcalde Maragall. Aquí, en comptes de trade unions, és a dir, en comptes del sindicalisme dialogant, contractaven pistolers a sou i es dedicaven a matar qui els fes nosa. No ho podia dir amb tanta claredat als anys 70, ho diu aquí amb tota la claredat del món. En les seues obres teatrals i en les seues novel·les, Capmany retreia sense ambages a la burgesia catalana que hagués, cito paraules seues, dimitit constantment del seu propi paper, que no hagués passat d'aprenents de botiguer sense córrer el risc que comportava la seva condició de burgesia i de catalana. Com havia fet en el Layret, Capmany tornava a treure a col·lació la crítica que Pla havia exhibat a la burgesia catalana, que he comentat fa poc a propòsit de l'article Catalanisme i burgesia, i afegia: aquesta actitud havia de crispar per força la classe treballadora. La burgesia té la classe treballadora que mereix. Segons Capmany, amb l'esclat de la guerra i la revolució de 1936-1939, la burgesia catalana s'havia autoliquidat com a classe, perquè, diu, jugava una mala carta amb la qual li tocava necessàriament perdre. Tal com il·lustren les dues peces teatrals que he comentat, l'actitud de la burgesia catalana durant els esdeveniments, davant dels esdeveniments que reclamaven una generositat de classe, havia estat similar en realitats històriques diferents, de la Setmana Tràgica a la dictadura franquista, passant pel pistolerisme i la guerra i revolució del 36-39. Quina era aquesta actitud? Evadir-se i absentar-se en uns moments en què la seva intervenció activa per mitjà del diàleg o la concòrdia, per dir-ho en termes cambonians, hauria pogut evitar, o si més no, pal·liar les tràgiques fugides violentes que en realitat encobrien la defensa a ultrança d'interessos de classe. Tercer punt, la memòria contra el silenci. L'assaig memorialístic de Maria Aurèlia Capmany, publicat als anys 70, destil·la la seva visió personal de la història de Catalunya més recent. Els dos volums de Pedra de Toc, publicats el 1970 i el 1974, comencen amb una data clau, el 1939, que, segons Capmany, és la data que considera de liquidació de tota una època. La dictadura franquista s'encetava amb una repressió feroge de la dissidència política i intel·lectual, amb la imposició d'una mitologia de tall feixista, amb l'intent sostingut de genocidi cultural i amb la inculcació d'una moralitat reaccionària. Naturalment, el contrast amb l'efímer període republicà, marcat pel progrés, la democràcia i la llibertat, no podia ser sinó subliminal o implícit, no podia ser pas explícit perquè la censura no hauria pas perdonat, no hauria acceptat. La memòria campanyana d'aquells anys de postguerra s'erigeix en un testimoni històric d'una generació estroncada, abans ho ha comentat la Isabel Granya, frustrada, desorientada a causa del trauma de la guerra i del rigor de la postguerra. Entre records personals i disquisicions estètiques, filosòfiques o literàries, que són també molt interessants, els dos llibres de Pedra de Toc constaten les mutacions que es produeixen en tres dècades de dictadura franquista. Són en aquest sentit, o poden llegir-se en aquest sentit, com una denúncia contundent des d'una mirada personal d'escriptora, no és una historiadora, és una escriptora qui escriu, dels discursos feixistes imposats pel règim franquista a força de mistificacions, de falsedats i de repressió. Campmany critica obertament els sectors de la burgesia, obertament, però tenint en compte que hi ha la censura al darrere, els sectors de la burgesia o de l'Església que col·laboren en les campanyes de revisionisme històric i d'espanyolització de la vida pública. Això escriure-ho l'any 70 crec que era d'una gran valentia, un gran coratge intel·lectual. La història, diu Campmany, l'han feta els vencedors amb l'aquiescència dels indiferents. I això és el que diu en la primera pàgina del segon volum. Josep Pla, altre cop, és la bèstia negra de Campmany, i Ferran Valls i Taverner, aquell de la falsa ruta, defensors aferrissats del seny, que és això que ens caracteritza el seny, sempre pendents del seny, són al·ludits entre els apologistes que van secundar immediatament els discursos dels vencedors. Al seu entendre, la ideologia reaccionària o conservadora de Pla, que Pla també representava, esdevenia, cito, responsable de totes les claudicacions i misèries de la col·lectivitat on visc. Aquí hi ha l'atac directe al senyor Pla. Els articles publicats per Destino i Tutti Quanti, és a dir, tota la premsa autoritzada, li eren una llosa sobre el pit, perquè contribuïen, en definitiva, al cap i a la fi, contribuïen a la normalització dels ressorts de la dictadura. Pedra de Toc neix de la necessitat d'explicar la història més recent viscuda per Campmany i de deixar constància dels silencis que s'amagaven darrere de la lletra impresa. La desfeta del feixisme italià en plena Segona Guerra Mundial, posem per cas, li serveix per definir el feixisme com, ras i curt, una solució d'emergència de la dreta. Això ens fa pensar també en l'Airet. El correlat amb el franquisme resultava evident, també molt subtil. Com també eren intencionats els exemples que posava sobre els ídols dels nazis tan equiparables amb els del règim franquista. D'altra banda, la victòria aliada conduïa a casos com el de Pierre Laval, un dels líders més significats de la França de Vichy, afusellat a Fresnes el 1945 per alta traïció. Esclar, aquests exemples no eren innocents, posar-los. Tot just després de comentar la ferocitat de les venjances contra els col·laboracionistes amb els nazis, Campmany remarcava la importància de reconstruir la memòria del passat més recent i diu, cito paraules seues, a nosaltres ens haurà tocat viure a destemps, com a destemps ens haurà tocat fer la nostra història. I vet aquí que ara ens demanen que oblidem, quan ningú no ens havia donat permís per a recordar. Algú, potser algun dia, farà una anàlisi ben feta de la novel·lística del nostre temps, em refereixo a l'obra dels crescuts i madurats a la postguerra, i s'adonarà, potser, de la importància que hi pren la memòria. Sovint aquesta obsessió per recordar obnubila el present, però és que estic certa que el present no tindria sentit si no poguéssim empalmar-lo amb un passat, però no amb un passat remot, com van fer els homes de la Renaixença, sinó amb un passat immediat, elaborat dia rere dia. Un dels aspectes que subratlla Campmany de la dècada, dels 60 és l'emergència d'una joventut disposada, cito, a prendre's el dret d'intervenir sense esperar l'escalafó o el torn d'ofici, intervenir per modificar la vida. És el que la Isabel ha comentat com la baula. Aquí està establint la baula amb els joves de finals dels 60, començament dels 70. La seva participació en la caputxinada del 1966, crec que era l'única dona que hi va participar també, li suposà una renaixença. Bé, però a la taula, diguem-ne, em sembla que no, només hi havia ella. La induí a escriure l'assaig, també citat abans, La joventut és una nova classe, del 1969, mentre a París esclatava el maig del 68. És a dir, la Campmany estava escrivint aquest assaig mentre a París esclatava el maig del 68. Campmany s'adonà que en la dècada dels 60 la joventut més compromesa es disposava a lluitar per canviar el món en què vivia, a airejar una Barcelona, una Catalunya tronada i indiferent, i a construir en lloc de destruir, com s'havia fet fins aleshores. Uns quants anys més tard, en un comentari periodístic a l'obra Els estudiants de Barcelona sota el franquisme, que és la tesi de Josep Maria Colomé, que va sortir publicada en dos volums el 78, Campmany, en un article periodístic, opinava que el jovent universitari esdevenia un epifenomen de la realitat política i de la diversitat ideològica del país. Això també és rellevant que una figura com ella sigui capaç de veure que realment era així, que la importància de la joventut. A parer seu, la importància del jovent en el cos social prenia encara més relleu a partir de la inflació del valor de joventut, a partir del moment que la dècada dels 60, i la teoria de la nova classe, etc. El record de la participació de la Caputxinada la duia a expressar les seues sensacions i el testimoni vivencial del retorn inesperat a un món universitari que, per fortuna, havia canviat molt. I aleshores fa una reflexió que també em sembla interessant de treure a col·lació. Descobria una joventut que ja no estava dividida entre la por serval i l'adhesió incondicional al règim. Una joventut que reclamava l'autogestió amb vocabulari adult, que trobava un sentit de solidaritat que em recordava remotament els meus vells temps d'estudiant d'abans de la pau. Amb tot, hi havia dues coses que em van produir una certa angoixa i de les quals no he parlat mai, perquè a dins de la presó no parles acusant el teu company de cel·la. I aquí va en el teu comentari. Aquestes dues coses eren el castellanisme de les noves generacions i el seu masclisme. Val a dir que la posició ètica des de la qual Campmany reconstrueix la memòria del passat és la de l'intel·lectual camusià que accepta tota la veritat, no només una part, sinó tota la veritat, per més dolorosa que sigui. Per exemple, només un exemple, a propòsit de la polèmica entre Sartre i Camus sobre els camps de concentració soviètics, Campmany reconeix que, en efecte, era l'autor de l'home revoltat, Camus, qui tenia tota la raó del món. Amb la llibertat que li ofereix el gènere de l'assaig, a Pedra de Toc, Campmany es basa en la seva memòria personal, les seues inquietuds intel·lectuals i la premsa de l'època per explorar les pulsions del seu temps. Això no obstant, les barreres de la censura obliguen a no abordar directament molts dels temes que preocupen l'escriptora, sinó que cal acostar-s'hi amb al·lusions i paral·lelismes intencionals. La triadella dels articles de La Vanguardia Espanyola, Solidaritat Nacional o Destino, que no podien ser censurats, perquè és que no eren articles publicats a la premsa, contrasta deliberadament i vivaç, perquè és clar, aquests articles oferien la versió i la ideologia oficials, i això contrasta d'una manera deliberada amb la visió pròpia de l'autora, amb la seva experiència viscuda i amb la seva necessitat de fer memòria d'allò que no apareixia a la premsa, d'allò que contradia el triomfalisme del discurs admès. Campmany defineix amb claredat i valentia intel·lectual el seu punt de vista sobre el passat recent i no s'està de criticar el deliri reventista i autopunitiu típicament hispànic que havia contagiat també els catalans davant de les manifestacions culturals. Enfront d'aquest esperit destructiu caïnita, que potser encara ha perviscut, assegura que no té altra arma, diu, altra arma que la memòria. Els canvis produïts durant la dècada dels 60, la irrupció d'una joventut disposada a lluitar pel futur, i aquí la vàlvula de la cadena, l'animaven, cito, a no oblidar res, a no deixar res per inventariar, a lluitar amb tenacitat, incansablement, contra el silenci. És el que escriu al final del segon volum de Pedra de Toc. Gairebé dues dècades més tard, el seu assaig divulgatiu «Què diablos és Catalunya?», que es va publicar el 1990, és un assaig que no se n'ha parlat gaire, jo crec que és interessant, molt interessant, És un assaig que s'enceta i es clou amb uns versos de La pell de brau de Salvador Espriu, ben significatiu. Campmany es proposa de meditar sobre la identitat catalana, sobre la singularitat política, social, cultural i de Catalunya, sobretot adreçat a un públic espanyol, un públic lector espanyol, però per fer-ho torna a aferrar-se, que és un aferrall còmode, al coneixement a la història, al coneixement que té de la història. Mentre desgrana els trets identitaris dels catalans, fa digressions al voltant d'alguns dels episodis clau de la història de Catalunya, amb atenció especial a l'etapa republicana, per explicar els orígens de la Generalitat de Catalunya. Bé, de fet, és un llibre que hi ha moltes coses, i parla de tot, parla del País Valencià, parla de les illes, parla de la gènesi del gentilici català, de l'afiliació heràldica, de la divisió territorial, del nacionalisme, de l'independentisme, de la macrocefàlia barcelonina, de la catalanitat, de la llengua, de la capitalitat, de la literatura, dels moviments culturals, de la nova cançó, de les arts, del feminisme, del federalisme, és que parla de tot. Però, esclar, és que s'ha de parlar de tot per saber què diables és Catalunya, no què dimoni és Catalunya. Campmany arriba a justificar fins i tot la invocació sovintejada al passat, a la història, per tal d'explicar el present. Diu, no cabe hablar de Catalunya sin una referencia constante a su pasado histórico, todavía mal conocido por los propios catalanes e ignorado o casi por la mayoría de los españoles. A capdavall, com passava amb les grans nacions europees, la catalanitat arrelava en la història. I quart apartat, enfilant al final, la memòria en la ficció. La visió de la història de Maria Aurèlia Campmany és fonamental també per comprendre el seu projecte novel·lístic dels anys propers a l'estrena de Preguntes i Respostes, 1970, als anys 70, finals dels 60, bé, els 60-70. En bona part de les seues novel·les, les trames s'ubiquen en un marc històric de rerefons més o menys difús, tamisat per la ficció, però identificable. Aquest marc històric emergeix de tant en tant i permet entreveure una delimitació precisa, en general, enquadrable entre final del segle XIX i mitjan del segle XX. El gust de la pols, una novel·la publicada el 62, les quatre generacions de la nissaga barcelonina del Gelabert, de clara escripció burgesa, s'expandeixen en una cronologia àmplia que va des del segle XIX a les acaballes de 1947. Feliçment, Jo sóc una dona, publicada el 69, abraça la vida de la protagonista, Carola Milà, durant les sis primeres dècades del segle XX. Quim Quima, publicada el 71, el la protagonista, viatja des de l'any 1000 fins a l'any 38. I el jaquer de la democràcia del 72 es mou en dos temps, el de la postguerra espanyola i el dels anys del pistolerisme, corresponents en aquest darrer cas a la novel·la, que, la novel·la inacabada a la qual es fa referència, inèdita, que es fa referència a la novel·la, a la mateixa novel·la. En la seva novel·lística, més enllà de les reconegudes influències de Proust, Campmany hi fa aflorar sovint alguns dels episodis històrics que coneixia de prop, com la Segona República, la guerra i la revolució del 36-39 i la postguerra europea. Són tornar a parlar dels mateixos episodis històrics que havíem vist abans. Entre les temàtiques més recurrents, cal distingir l'interès a escrutar les contradiccions de la burgesia barcelonina, especialment pel que fa al seu egoisme de classe. I n'és un precedent, Un lloc entre els morts, que es va publicar el 67, que s'ambienta en uns anys, entre final del segle XVIII i començament del segle XIX, en què la burgesia catalana assoleix l'hegemonia social i es debat entre la pulsió progressista i la pulsió reaccionària. Com ha raonat molt bé Àlex Broch, sí, aquí present, en un article que està molt bé, la novel·la confronta dues ideologies antagòniques, el liberalisme i el conservadorisme, en els personatges de Jeroni de Camp de Pedrós i de la seva dona Carolina, respectivament. En aquesta oposició, i cito paraules de l'Àlex Broch, ella representa tot el que identifica la burgesia del segle XIX, ordre social, interessos de classe i moral establerta. Aquí estem completament en sintonia. El gust de la pols, la nissaga burgesa del Gelabert, desconfia de la república, naturalment. Pateix la riuada de la guerra i la revolució del 36-39 i s'integra després, sense gaires maldecaps ni mala consciència, en el nou règim dictatorial. Els predecessors de Martí Gelabert, el protagonista existencialista de la novel·la, són els representants d'una burgesia conservadora que, per defensar els seus negocis, preferia governs autoritaris que, sense mirar prim ni escatir i mitjans, reprimissin per la força les reivindicacions obreres. Ben mirat, Campmany repeteix en aquesta novel·la el plantejament ideològic que havia sondejat a Preguntes i respostes. En canvi, les peripècies de Carola Milà, a Feliçment jo sóc una dona, ofereixen una perspectiva diferent de la mateixa història. Aquesta perspectiva és esguardada ara amb els ulls d'una dona d'orígens humils. Més o menys desquillentes, Carola Milà viu la setmana tràgica, els anys del pistolerisme, la irrupció del feminisme burgès, la primavera republicana, la guerra i la revolució, els anys de la por de la postguerra, la Segona Guerra Mundial i el maig del 68. Tot això amb zigazagues que fa la protagonista durant la seva ascensió, entre cometes, social, que la du a conèixer els diversos estrats de la societat barcelonina, des dels anarquistes partidaris de l'acció directa fins a la burgesia que es mou entre la mala consciència moral i el suport als pistolers del llibre o a les dictadures de Primo de Rivera i de Franco. Tot passant per les dames burgeses que arboren el feminisme com un dic de contenció més del sindicalisme, pels senyors burgesos que es gasten els diners amb amistançades de luxe i per anarquistes tendres i idealistes que lluiten al front contra el feixisme. Com conclou la narradora, tolstoianament, quan de manera més aviat accidentada entra a formar part de l'extensa nissaga dels plans, i cito paraules de la novel·la, la família burgesa no té altre lligam que la societat anònima. Tot ampliant notablement el compàs cronològic, Quim Quima exposa també les diferències de classe i de gènere durant el seu periple per la història de Catalunya, en què també pot conèixer la protagonista els privilegis de la classe burgesa que contrasten de manera notòria amb les lluites dels treballadors per unes condicions de vida més dignes. Armada amb la seva màquina Kodak, Quim fotografia l'octubre de 1920, Lluís Companys i Salvador Seguí emmanillats quan són duts al Giralda, el vaixell de l'Armada que els havia de deportar a la fortalesa de Mola de Maó, el vaixell Mola de Maó on van ser empresonats aquests dirigents sindicalistes i polítics, que és un fet històric que també apareix a Preguntes i respostes. Torna a tractar un tema que havia iniciat a Preguntes i respostes. Uns quants anys més tard, el protagonista de la novel·la assisteix a la proclamació de la República el 14 d'abril de 1931 als carrers i places de Barcelona amb una germació que celebra esperançada la primavera republicana, bo i cridant visques i arborant banderes. En ple mes de maig del 36, Quim es mostra també optimista amb el bon moment que viu la literatura catalana, sinècdo que de la cultura, poc abans que l'esclat de la guerra ho engegui tot a rodar. Malgrat els parapets de ficció, el jaqué de la democràcia insisteix de nou en el període més cru del pistolerisme barceloní entre 1918 i el 1919. Que converteix la ciutat en un camp de batalla. Això d'un camp de batalla és la imatge que ofereix la mateixa novel·la. És el mateix escenari històric de Preguntes i respostes, però ara en clau de novel·la negra i de política ficció, fet que difumina els contorns històrics sense que deixin tanmateix de ser identificables, de ser recognoscibles aquests contorns. Les demandes obreres topen amb els poderosos industrials, segons la novel·la, que reprimeixen les manifestacions amb violentes càrregues de la Guàrdia Civil, que proclamen el lockout per boicotejar les vagues amb el suport de l'exèrcit i que contracten bandes de pistolers perquè liquidin els advocats i els líders de la causa dels treballadors. És el mateix que havia tractat ja a la peça teatral. Com insinuen les paraules preliminars en què justifica el títol de la novel·la, l'assassinat d'Esteve Coris, advocat dels obrers, posava fi als temps de l'esperança. I, final, la història feta memòria. Conclusions. A Cau de Llunes, un poemari publicat el 1977, la jove Maria Mercè Marçal dedicà un poema a Francesc Layret, 20 bales foren 20 bales. I un altre, també, a Salvador Seguí, a 8 de març, pren camí. Amb aquests dos poemes, establia Maria Mercè Marçal, la jove Maria Mercè Marçal, un paral·lelisme amb les reivindicacions històriques, amb les reivindicacions polítiques i socials dels anys 70. El paral·lelisme és molt clar. Salvador Seguí també va ser motiu d'un poema de Brossa, de Joan Brossa. Des dels paràmetres ideològics de l'esquerra independentista, Marçal convertia l'Airet i Seguí en referents de la lluita contra la dictadura franquista. Sens dubte, hi devia influir el precedent de Preguntes i respostes, segur, jo crec que segur. Una peça que, com hem vist, apel·la directament a preservar la memòria de l'Airet. Et recordarem, en són les paraules finals, diu, et recordarem. D'aquesta manera, la memòria de l'Airet, o la de Seguí, prenia una dimensió política i es declinava en present. Com suggereix Raúl Martínez en un article, Campmany traçava amb el Lairet una línia de continuïtat respecte del republicanisme i l'obrerisme catalans dels anys 20 amb una mirada posada en les lluites del seu moment, les lluites coetànies. Tot destil·lant la retòrica pròpia de l'ofici, demostrativa de la mentalitat franquista, per això té interès estudiar aquests papers, el censor que va informar sobre l'obra el 1976 també ho va saber endevinar sense gaire esforç, perquè els censors de les obres no eren uns carallots, sinó que sabien, de vegades, o moltes vegades sabien de què estaven parlant. En l'expedient de censura hi ha un informe de l'any 76 i el censor, que no hem pogut reconèixer qui va ser, diu el següent. Atenció, ja sé que és molt tard, però val la pena que estigueu atents perquè és molt divertit. La obrita, és un canto entusiasta en favor del socialista Francisco Lairet. Se ensalza a los socialistas, a los anarquistas, a la huelga, etc. A la vez que se denigra a la burguesía, a las autoridades, al general Martínez Anido, a la Guardia Civil, etc. Hay frases demagógicas y el final es una incitación a proseguir hoy la lucha y el espíritu del héroe y mártir Lairet, entre cometes. L'esmolada consciència històrica i la passió per l'escriptura de Maria Aurèlia Campmany confluïren en dues peces teatrals, Vent de Garbí i una mica de por i Preguntes i respostes, que posaven èmfasi en les inèrcies retrògrades de la burgesia catalana, sobretot a l'hora d'assumir en moments convulsos la seva responsabilitat democràtica com a classe rectora. El Lairet, un text que pot considerar-se geminal, concretament, aquest dirigent del republicanisme i l'obrerisme catalans, en el tardofranquisme, esdevé un referent vàlid per reconstruir les bases ideològiques d'una alternativa d'esquerres per al futur imminent que s'albirava. Aquesta és una lectura que en podem fer. L'assaig històric i polític campmanià, Pedra de Toc, Temps passat i notícia d'avui i Què diablos és Catalunya, analitzava els fets del passat, tant el més remot com el més contemporani, en clau de present, la memòria personal i col·lectiva es convertia en l'eix central de la identitat catalana que el franquisme havia volgut esborrar del mapa. Tot i la seva diversitat, les obres de ficció de Campmany, les novel·les, El gust de la pols, Feliçment jo sóc una dona, Quim Quima o El jaquer de la democràcia, potser se'n podien afegir algun altre encara, projectaven les trames en unes coordenades històriques concretes en què inevitablement afloraven les tensions socials i el paper infrademocràtic que hi prenia la classe hegemònica del catalanisme. En definitiva, i ara sí que acabo, en el conjunt de la seva obra literària, Campmany transformava el substrat històric, imprescindible per entendre el present i afrontar el futur, en una base referencial més o menys subterrània per fer memòria individual i col·lectiva d'un temps i d'un país que havien estat condemnats a l'oblit i al silenci. Moltes gràcies. Bé, ara és el moment que si algú té alguna pregunta, algun comentari, alguna observació, alguna crítica.
tarda? No sé. Va, gràcies. Jo aprofito perquè, com us he dit abans, doncs, tot just ara començo a ser campaniana i, per tant, els que porteu temps en això, doncs, em podeu dir coses. Gràcies per tota tot el que ens has explicat i no és que et faci cap pregunta ni res, més aviat tinc una certa curiositat de veure saber si realment Pla i Campmany es detestaven tant, que segur, però fins a quin punt no sabria com explicar-ho. No haurien pogut ser amics. És a dir, en molts moments, pel que jo he llegit, que insisteixo que és poc, doncs hi ha coses que és a dir, Pla és un antiburgès tant com la Campmany. Tant. Pla és antiburgès. Llegeix-te les seves novel·les, llegeix-te molts articles i és completament antiburgès, Pla. Podria haver-hi coincidit. Amb les qüestions d'allò que en diu l'idioma vendible, que és el bilingüisme, doncs també coincideixen. Però després ja, és a dir, simplement és això, què en penseu, si és que és una cosa que jo, sincerament, el que crec és que, intueixo que el que no era suportable era el tracte de Pla a les dones. Això ho tinc claríssim, que allò era insuportable. I que potser ni tan sols una intel·ligència com la de la Campmany hi podia fer res i segurament d'altra banda va dir que pensar que ja s'ho fotria, que ho deixàvem córrer. Aquesta és una de les qüestions. Què en penses d'això? No?
Bé,
i després
explicar,
en tinc una altra.
Voldria explicar una anècdota que em va comentar la Maria Àngels Anglada. La Maria Àngels Anglada, quan va guanyar el Premi Pla per les Closes, doncs va sopar amb el Pla. I esclar, el senyor Pla, a les dones certament no els hi tenia gaire efecte, però a l'Anglada em va explicar que el Pla li va comentar: ja entenc per què vostè ha guanyat el premi, és escriptora, escriu també, perquè vostè és llicenciada en clàssiques. Llavors, clar, si fem el paral·lelisme, jo no sé si Pla i Campmany s'haurien avingut, jo crec que s'haurien discutit moltíssim. Segurament s'haurien discutit molt, no? Però sí que segurament el senyor Pla hauria reconegut que Campmany no era una senyora que tenia una carrera de filosofia i era una senyora intel·ligent. Ara, sobre el burgesisme de Pla, jo només convido a llegir-vos els tres articles que publica seguits a la revista Catalunya el 1924 en què dona cobertura ideològica a les tesis cambonianes. Bé, però és molt significatiu. A partir d'aquí, els planians ja es barallaran entre ells, perquè ja és un altre tema. Sí.
Bé, jo de Pla no en parlo perquè no parlo mai de religió. Deixem-ho estar. Perquè un rep molt, tal com hem vist recentment, si parla de religió. Aleshores, una cosa. Jo et volia felicitar per la xerrada. Jo diria que amb un cert coneixement de causa, perquè casualment m'he ocupat del mateix tema, més o menys, però ho he fet d'una manera tan diferent que he quedat satisfet, diríem, de veure que tu feies tan bé i que no coincidíem, diríem, no? Que els articles eren complementaris. Una cosa, però. Jo crec que amb aquest caràcter com a inicial que dones al Layret, jo no l'acabo de veure. Per una raó, és una qüestió de dates. A veure, l'antiburgesisme de la Maria Aurèlia Campmany, com a mínim, amb la literatura històrica, comença un lloc entre els morts, com a mínim. I un lloc entre els morts sí que es publica el 67, però està escrit el 59. I després... És evident en tots els episodis que pels quals van anar passant el Quim i la Quima en cada etapa de la novel·la. No? I la tria d'episodis, alguns potser no tants, però la majoria són molt significatius. Aquesta és pràcticament l'única observació que tindria a fer-hi a la teva xerrada. Però després una altra qüestió que ja és pràcticament personal. Jo m'he dedicat durant molt de temps a tractar de la mitologia nacional, a la literatura catalana. Aleshores, he escrit unes quantes vegades doncs, que el tema de la guerra de successió després de la guerra no es tracta fins després de la mort de Franco. I posava com a primers exemples doncs, el d'això, una poesia de l'Espriu signada crec el 76 o el 1714, l'11 de setembre, vaja, del Guillem Jordi Graells. Ara, rellegint la Maria Aurèlia, perquè he aprofitat l'any per rellegir-la, m'he adonat de l'episodi impressionant que hi ha a Quim Quima sobre la Guerra de Successió. És un episodi increïble. Tan increïble que el personatge que ha passat d'home a dona per no responsabilitzar-se del mal que ha fet a la història els deixar, els homes, que és el mateix de Feliçment jo sóc una dona, en realitat, és la mateixa argumentació, que aquest personatge diu els homes catalans, els homes de Barcelona i els homes catalans per primera vegada han estat dignes de la seva condició de catalans. És una cosa a tenir en compte, eh? És una cosa molt a tenir en compte. O sigui, el tractament especial que fa de determinats moments de la història a Quim Quima i per què els tracta d'aquella manera. D'una manera molt significada l'11 de setembre.
Sí, bé, quan jo dono el caràcter geminal a preguntes i respostes, ho dic en termes ideològics. És a preguntes i respostes on Campmany em sembla que articula ideològicament els plantejaments que després va repetint en la resta d'obres. És en aquest sentit.
No, amb la relació Pla-Campmany, em sembla que és en el teu recent llibre, Francesc, que tu esmentes la reacció de la Campmany contra tres noms que ell considera, no diré traïdors, però que capgiren la seva posició abans i després de la guerra, que són Valls i Taverner, Josep Pla i el tercer és Cambó, o no recordo qui és el tercer.
Del Cambó també hi entrava no, a la llista.
Però el sí, Valls i Taverner i Pla, és a dir, la Campmany no pot justificar ni admetre el canvi d'ideologia de Pla, que a més fa l'estudi sobre la Segona República, per tant aquí hi ha un conflicte. Dos, he sabut que Campmany era militantment antiplanià en el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes i he sabut que Castellet era planià en el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. I per tant, mai, i llavors el conflicte que abans també ha emergit entre Castellet i Campmany també té un punt de... Castellet té un llibre sobre la raó narrativa de Pla, no? Per tant, és evident que possible podien ser amics, però difícilment podien arribar a ser amics perquè hi ha una actitud combativa de la Campmany amb la ideologia transformadora del Pla abans de la guerra i després de la guerra. És a dir, i es clarifica en el Premi d'Honor que ella s'hi oposa constantment i no arriba a guanyar-lo, entre altres raons, per la seva posició, malgrat la defensa que feia en Castellet.
Sí, jo tampoc no parlo de Pla i aconsello llegir Pla a les fonts originals i no en les versions manipulades i edulcorades de l'edició de Destino, eh? Enllaçant amb el que deia el Magí, també jo m'he quedat una mica sobtat, ha estat l'única cosa que dic, què fa ara aquest home? Quan has donat gairebé l'explicació de que en el gust de la pols, la família Gelabert i el seu anti... Sí. I l'actitud sobre la burgesia procedia de l'Airet, quan, per una qüestió de cronologia, és obvi que una cosa és del 62 i l'altra cosa és del 70.
Sí.
I llavors dic no. Sí. I un afegitó, per si vols posar coses, jo penso que el tema històric està, sobretot l'anàlisi i l'explicació del franquisme des de diverses veus, està molt present en la seva última gran novel·la, que és El color més blau, que valia la pena tenir-la en compte. I, finalment, en aquesta revisió històrica o del tractament de la història, segurament té un interès no anecdòtic el fet de que va a les arrels genealògiques de la burgesia catalana en un personatge protagonista d'una obra de teatre que es diu L'ombra de l'escorpí, i en el qual Pere Grau, aquest protagonista, ja és la quinta essència d'aquesta trajectòria. És un burgès primitiu, un burgès de l'època de les croades albigeses, però ja és aquest arquetipus de personatge dubtós i que acaba sent un traïdor al conflicte en el qual està immers. Vull dir que aquesta seva obsessió antiburgesa li fa anar a buscar fins i tot les arrels d'aquesta característica genètica de la burgesia catalana, que és aquesta capacitat seva de dimissió i de traïció.
Sí, és curiós perquè aquesta obra, L'ombra de l'escorpí, acaba amb unes paraules, que no, suposo que les recordaràs, que és les veus de la història dels perdedors ha quedat oblidada, ha quedat escarnida, però sempre hi haurà un poeta que la recordarà, que en farà memòria. I és aquest final que recorda també molt el que és l'airet, és que recordar els vençuts, recordar els que van perdre i tornar-los a posar en el circuit, en la memòria.
Res, una cosa molt, molt breu, i no és res que ningú pugui dir, és una constatació més aviat. Gràcies per esmentar aquest llibre que no conec de res, aquest de Què diablos és Catalunya,
sí.
I que m'ha fet pensar que, bueno, amb tants llibres com estan sortint últimament, que si el procés, que si això, que si allò, no crec que ningú s'hagi entretingut a llegir la Campmany, eh? Que és el que l'hauria, perquè això és molt poc citada també, tot i els treballs que he fet des d'un punt de vista que per a un historiador també haurien de ser interessants. Si per ella, com a literata, la feina dels historiadors és important i la fa servir, doncs també estaria bé que ho fessin al revés. Però ja sé que tu no em pots dir res, Francesc, només és una constatació, que els politòlegs, tothom que escriu ara sobre Catalunya, el procés, la independència, Déu i sa mare, doncs no, a la Campmany com si no hagués escrit res de tot això.
És molt interessant aquest assaig, però és molt caòtic, també. És molt caòtic, és molt magmàtic. I després alguns dels seus plantejaments polítics han quedat desbordats per la història. Però bé, tot el que opina sobre la independència ha quedat totalment desbordat. És clar, sí. De vegades fa pensar que si, clar, aquest tipus d'assaig que el va escriure en un moment determinat, doncs quan ja tenia una presència pública, etc, i unes responsabilitats polítiques, que això també devien... Sí, però el Pedrolo és profètic. No, però amb les cròniques, si llegim les cròniques o les rellegim, les cròniques d'una ocupació són profètiques.
No, perdó, és molt breu. És que a mi, i vull fer una referència a Guillem Jordi que ha dit del color més blau, és que a mi em sembla que la narrativa de la Campmany, les línies principals és l'anàlisi de l'evolució de les idees ideològiques en conflicte confrontant progressia i reacció. I això des d'un lloc entre els morts. Aleshores, a partir de tota la seva narrativa, ella va posant el conflicte encarnat amb uns personatges i sempre a favor de la idea de progrés. Per tant, hi ha una visió progressista de la història, que és el que rèiem abans, sobre la seva posició crítica ideològicament. I el color més blau, que ha esmentat en Guillem Jordi, és un exemple clar de la posició que ella mateixa va prendre, que ella mateixa, que es plantejava en la postguerra, en el conflicte de la postguerra, que si era marxar o quedar-se. Marxar i exili o quedar-se i comprometre's. I el color més blau planteja dues dones que viuen aquest conflicte i que la que marxa a l'exterior, que és la que fuig, és la que es perverteix ideològicament i acaba sent de dretes, i la que es queda dins i agafa el conflicte i viu l'antifranquisme és la progressista que s'enfronta al sistema. Per tant, la síntesi de bona part de la narrativa a partir d'un moment determinat de la Campmany és la confrontació de les idees entre progressistes i reaccionàries que han explicat el món del 19 al 20, és a dir, l'anàlisi de la modernitat ideològica a partir d'un moment històric.
Què, ho deixem aquí? Sí? Molt bé.